Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui actes finals de campanya de tots els partits que es presenten per aquestes eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya. Per aquesta casa han passat els representants de cada llista electoral, hem vist televisats fins a 5 debats entre candidats, hem confrontat programes electorals fixant-nos en temes tan importants com la sequera, l'educació, l'encaix, el finançament o les infraestructures. Ara només toca el torn dels ciutadans. Aquest diumenge, passat el dia de reflexió, amb unes quantes preguntes per respondre, com per exemple... Fins a quin punt tindran raó o no les enquestes? Li ha ajudat el PSC, el que va fer Pedro Sánchez a l'inici de la campanya, i el Partit Popular, que Núñez Feijóo sigui el líder estatal que més ha participat en campanya per les catalanes? I pel que fa als pactes postelectorals, encara hi ha més preguntes. L'independentisme arribarà a la seva majoria? I encara que hi arribi, seguirà dividit? I si s'acaba triant per un tripartit d'esquerres, hi entraran els comuns, malgrat el Hard Rock o el Quart Cinturó? Aquestes són algunes, només algunes, de les preguntes que ens podrem començar a respondre tan bon punt tanquin els col·legis electorals i es comenci el recompte. De moment, ara, tot segueix en mà del ciutadà, que bascula entre el canvi de vot o la indecisió, que, de moment, les enquestes donen una dada bastant alta i, si més no, aquesta n'és la percepció. Sort a tothom, força als que els ha tocat Mesa i, sobretot, sort al país que la necessita. Són les 8 i un minut, repassem els principals titulars d'aquest divendres 10 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Rebutja l'OPA hostil del BBVA per fer-se amb el Banc de Sabadell.
Sí, el Banc Català porta l'oferta a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i acusa els bascos d'oferir dades incompletes que poden afectar el mercat. Tant el govern espanyol com el català també s'han mostrat contraris a aquesta operació. Els sindicats dels treballadors demanen un acord per mantenir els llocs de treball.
I ara us ho dèiem, últim dia de campanya per les eleccions catalanes del 12 de maig amb alguns dels principals líders polítics espanyols.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Yolanda Díaz seran presents en aquests últims actes de campanya previstos per aquest vespre. Els partits polítics aprofiten les últimes hores de cursa electoral per apel·lar indecisos i convèncer-los també de cara a les eleccions.
I atenció, perquè avui hi ha prevista a les 11 del matí una manifestació dels treballadors de presons pel centre de Barcelona.
I és que dilluns farà 2 mesos que un intern de la presó de Mas d'Enric va assassinar una cuinera d'aquest centre penitenciari. El sindicat CESIF i part de la plantilla consideren que la resposta del Departament de Justícia ha estat totalment insuficient.
Un dia en què ja sabem que els rectors de les universitats espanyoles trencaran relacions i col·laboracions amb les universitats i centres d'investigació israelianes que no hagin expressat un compromís amb la pau.
Sí, també acorden intensificar la cooperació amb el sistema científic i d'educació superior palestí i ampliar també els programes de cooperació, voluntariat i atenció a la població refugiada.
I en plena esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
El Girona obre avui la 35a jornada de Lliga.
Sí, els gironins viatgen al camp de l'Alavés amb l'objectiu de guanyar els 3 punts per mantenir la segona plaça del campionat quan queden només 3 jornades per acabar la Lliga. El duel serà a les 9 de la nit.
I aquesta nit han quedat definides les altres dues finals europees.
Sí, el títol de l'Europa League se'l jugaran l'Atalanta i el Bayer Leverkusen, entrenat per l'espanyol Xavi Alonso, i un altre tècnic espanyol, José Luis Mendilibar, ha portat l'Olympiacos a jugar a la final de la Conference League. Ho farà contra la Fiorentina.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé explicarem que el Ministeri de Sanitat està estudiant posar dispensadors de cremes solars gratis en espais públics. Després parlarem de per què Barcelona ocupa els rànquings mundials de les millors ciutats per treballar i acabarem escoltant a Ricky Martin, que ha anunciat concerts per aquest estiu.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però 4 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com tenim el cel?
Doncs mira, el cel el tenim bastant dent de núvols. Tenim alguns núvols alts ara en aquests moments, però que aniran marxant al llarg d'aquest matí. S'imposarà el sol i això farà que les temperatures avui siguin fins i tot una miqueta més altes que les d'ahir. Això vol dir a la costa temperatures entre els 23 i els 25 graus, però a les comarques de l'interior esperem màximes de fins a gairebé 30 graus, per tant, un dia de calor. I en alguns punts de l'Ebre i també punts de les comarques sobretot al Pla de Lleida, no seria d'estranyar sobrepassar puntualment o molt, amb algunes dècimes, aquests 30 graus. Una situació que es tornarà a repetir també de cara al cap de setmana. Per tant, portem uns quants caps de setmana de temperatures baixes, inferiors a les normals. Hem parlat de neu, hem parlat de pluja, i ara ens ve, de cop, un cap de setmana que podríem qualificar pràcticament d'estiu. No notarem del tot que és estiu, perquè els matins encara seran frescos i les nits seran fredes, però de dia podrem anar tranquil·lament amb màniga curta tant dissabte com diumenge. Una novetat també és que, a diferència d'aquests dos últims dies, tant aquesta tarda com el cap de setmana, podria arribar a caure algun ruixat a les comarques del Pirineu. Fenòmens puntuals, aïllats, de curta durada, amb poca quantitat d'aigua, però vaja, tret d'aquí a la resta ben poca cosa. Sí que a les tardes també quatre núvols cap al Pirineu i poca cosa més. I diumenge, dia de les eleccions, doncs el temps no serà pas cap mena d'impediment per anar a votar, perquè farà sol, farà calor, no s'esperen pas precipitacions, i canvis de temps una mica de més importants. Ens haurem d'anar a dilluns, arriba una massa una mica més fresca, baixaran les temperatures, augmentarà la nuvolositat i hi haurà ruixats al Pirineu, i la nit de dilluns a dimarts podrien ser una miqueta més extensos. Per d'augment, cap de setmana de tranquil·litat, de sol, de platja, de muntanya, del que vulgueu, perquè el temps no serà cap problema per fer qualsevol mena d'activitat, però protegiu-vos del sol, perquè picarà de valent en alguns punts del país.
Per tant, Jordi, dues coses. La primera, els que el diumenge els hagi tocat mesa, estaran contentíssims de veure un sol radiant.
Sol radiant, sol espaterrant, calor, i jo anava a dir que en alguns punts del país que agafin ventilador perquè farà calor.
Pobres. I la segona, mira, ja sé que estem a primavera, però ja fa uns quants dies que pel matí els que treballem d'hora, els que ens aixequem molt d'hora, que portem jerseiet perquè fa frescota, però clar, quan surts de treballar fa una calor que sembla que estiguis a l'agost. Jo ja sé que és primavera, com deia, però durarà gaire, això, no?
Sí, sí, pensa que encara les properes setmanes seguirem aquesta tònica de matins frescos per anar amb jersei i amb jaqueta tranquil·líssimament i fins i tot pujar-te a la cremallera perquè fa fred, i a migdia tranquil·lament a manera curta. És l'època aquella d'anar vestit a capes i no pots anar tot el dia vestit com anaves a primeres hores al matí, perquè és que si no passes molt de calor. Per tant, la manera curta de sota i la camisa, el jersei, doncs a partir ja de mig matí fan nosa i estarem així uns quants dies més, sí, sí.
Jordi, a tu no t'ha tocat mesa, no?
No.
Val.
Em va tocar una vegada ser suplent, però finalment qui havia d'anar va anar-hi i em vaig jurar. Ho dius, tu que t'ha tocat?
No, mi tampoc. Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, bon dia, fins dilluns.
I nosaltres que anem cap al RAC per conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. A la P7 a Sant Cugat encara s'acumulen 4 quilòmetres de retenció per un vehicle avariat que ocupa un carril en direcció Tarragona. Tot i que s'està normalitzant la situació, encara hi ha lentitud en aquest tram. També a la mateixa via hi ha complicacions de Barberà a Santa Perpètua. També es manté tallada la carretera comarcal PB-5111 al Maresme per una incidència aquesta matinada. I pel que fa a les retencions a la xarxa bàsica metropolitana, hi ha les complicacions habituals a la 2 a Sant Joan d'Espí, també la B23 a Molins i lentitud a la C32 a Viladecans, tot cap a Barcelona. També la C58, complicacions al tram de Sant Quirze, com també l'arribada a la capital catalana, en sentit sud, i 2 quilòmetres al tram de Ripollet cap a Sabadell. I pel que fa a les rondes de Barcelona, molta congestió, sobretot en sentit Llobregat. I és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola.
Bon dia, hola.
No t'ha tocat més, a tu tampoc.
A mi tampoc.
Però Julve tampoc, oi?
Mai.
Però Julve ho viviria com un...
Ah, jo vull, com una...
Ah, tu vols, eh?
Ella sí.
Presidenta,
Presidenta.
Home, esperà, menys.
És que ja ho saben. Tenen-la ja classificada com a president.
Sí.
Possible president.
Estic esperant, no sé.
En qualsevol àmbit de la vida.
Ha perdut la meva adressa o no sé.
Tranquil·la. Jove i ja
arriba. A vosaltres us ha tocat?
No.
Mai. Famílies propers, sí. Molt contents.
Aquestes?
Les passades.
No fa tant.
No fa tant.
Escolta, aquí...
Però tenien molta mandra i al final del dia van tornar contents.
Veus?
És que era una experiència.
Els hi va fer il·lusió i tot. I allò...
Com una PortAventura.
Quasi.
Sí, gairebé. És un par de transicions
emocionals. Muntanya russa d'emocions.
Totalment.
Ai, i poc es parla dels apoderats, ja en parlarem.
Ah, sí?
Els apoderats?
Sí.
Ah, els que estan allà de cuerpo
presente. Membres de partit, sí.
De cuerpo presente.
Aquí li donarem el bon dia avui, va, Rafa.
Bueno, ara ens ho deia el Toscano, però jo ho il·lustraré amb una mica de música. Bon dia per dos entrenadors del País Basc, Mendy Líbar i Xavi Alonso.
Es negera esta vida charra, corabora, nesca mutilla.
Opa, Rafa.
A ver, ya lo sabemos, Xavi Alonso nos tiene que caer mal en principio, porque era de Mourinho.
Sí, es verdad.
Ahí va. Pero está fent un temporadot. Ai. Està fent un temporadot sense màcula amb el Leverkusen i ahir va obrar miracle al classificar-se per a la final de l'Europa League. Per cert, un munt de remuntades aquesta temporada del Bayer Leverkusen. Jo no sé si són 10 o 12. Per tant, si Xavi Alonso arriba a entrenar al Real Madrid, que sembla ser un camí lògic...
Imagina les remuntades.
Remuntades del Madrid més remuntades de Xavi Alonso, és que igual no fan altra cosa en tota la temporada que remuntar partits. En fi, es van classificar per la final de l'Europa League i Mendilibar, que recordem està dirigint l'Olympiacos, es va ficar a la final de la Conference League, la tercera competició europea, que disputarà contra la Fiore, contra la Fiorentina, dos tècnics bascos. Mira, en finals europees. Temporadors de tots dos. Ens alegrem especialment per Mendilibar, que ha fet coses extraordinàries a Espanya, sempre això a un punt del descens. És el típic entrenador que busques quan estàs molt fotut. Vale? Sí, i Mendilibar t'arregla l'equip, sempre amb molt d'èxit, una persona amb seny, una persona, un entrenador dels Dantes, podríem dir, però que aquesta vegada tindrà la possibilitat d'alçar-se amb un títol. Això del Bayern ja també, com deia, sense paraules, remuntada tras remuntada, com el Madrid, en fi. Doncs bon dia per ells dos. Xavi Alonso encara ens fa una mica de ràbia.
Sí, sí, una miqueta.
Però s'ha convertit en un entrenador atractiu, s'ha de dir. Després d'11 anys de campió del Bayern Múnich, ara guanyarà amb el Leverkusen. I té aquesta planta guardiolesca, no? Entrenador jove, sí. Té planta guardiolesca, com Arteta, com... Hi ha un perfil.
Veurem.
Hi ha un perfil. Veurem. Bueno.
Vitamines, per aquí.
La ciutadania, moltes vitamines, sobretot perquè demà s'ha de reflexionar molt pel bé de Catalunya.
Anys, Rafa, que em llevo els dies de reflexió.
Vendora, vendora, també.
Sí, vendora, vendora. Em llevo, tal qual em llevo, faig. Exactament.
I ja està.
Ho tinc fet.
Tot el dia així.
I ja ho tinc fet.
Bueno, és una opció, n'hi ha moltes altres, eh? Després podem comentar-les durant el matí. Total, que acaba avui una campanya intensa, arriba la jornada de reflexió, molt important perquè cal votar bé i a consciència. Hi ha tantes opcions bones, Joan. Saps què vull dir?
Totes.
Cal reflexionar-les bé. Jo pensaré demà molt en Jordi Graupera i Clara Ponsatí.
Alhora.
En tots dos, alhora. No arribo a temps de visitar-los a la seva seu, però em faria molta il·lusió veure'ls. No sé, demanar-los com estan, com ha anat la campanya, saps què vull dir? En fi, la meva reflexió anirà per ells. Segurament també aniré al cinema, a veure El planeta de los simios.
Sí, senyor.
No té res a veure.
S'estrena ara, no?
No hi ha cal. Sí, avui mateix.
Com n'està parlant, d'aquesta pel·lícula.
El reino del planeta de los simios. Sí, senyora. Bueno, però les bones són les clàssiques, eh?
Sí,
jo les clàssiques les he revisades i déu-n'hi-do.
Charlton Heston
i els simios aquells allà. En fi, i el un dels finals més memorables de la història del cinema.
Sí. Sí,
segurament
sí.
Com el dia de demà, amb Eurovisió.
Segur.
Sí, vitamines per reflexionar fort.
A qui no li arrencarà el cotxe?
A les persones que volen que Espanya guanyi Eurovisió. Favorits segueixen tranquils tots.
Baby.
Aquí que sigui una mica de traïció, som de Baby Lasagna.
Home.
No? Ja ens hem posicionat.
Absolutament.
Ja està. Baby Lasagna, amb el seu meravellós rim tim tallidim i amb raó, ens té robats el cor a tothom. Però tenim bones notícies. La representant espanyola, aquest duo valencià Nebulosa, amb la seva cançó Arena de Platja, ha millorat... una versió apta. Entre forocotxes i arena de platja, m'estic especialitzant en dir les coses sense dir-les.
Val.
A vegades també les dic. Però bueno, estic millorant. Total, que ha millorat jo que a les cases d'apostes. Anava última, per tant, era fàcil millorar.
Sí.
Sortia que surten els últims, però ara ha guanyat 4 o 5 llocs. Veurem què passa finalment demà a la nit. Jornada de reflexió i Eurovisió, eh?
Baby Lasagna.
Dissabte complicat.
Imagines que guanya les eleccions Baby Lasagna?
Pues mira, pues bé, o alhora.
O alhora guanya Eurovisió.
Imagines que guanyen tots alhora, que queden empatats a tot. Bueno. Ai, Joan, clar, demà és Eurovisió i m'agradaria molt terminar aquest bon dia recuperant, a modus d'homenatge i ànims, sí, una de les actuacions més memorables que ha portat Espanya a la final.
Ai.
Una qualitat fina, musicalitat, cor, tot, ho tenia tot, aquella cançó. Gaudiu d'aquesta magnífica cançó plena d'amor.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el Banc Sabadell reacciona a l'oferta d'OPA hostil del BBVA i l'acusa d'oferir dades incompletes que poden afectar el mercat. Així ho ha assegurat l'entitat catalana després que responsables del mateix BBVA hagin convocat analistes i inversors a una presentació de l'operació, Júlia.
Sí, concretament els directius del Sabadell creuen que l'entitat basca ha incomplert la normativa de les ofertes públiques d'adquisicions de valors pel que fa a l'article 32.1. Aquest estableix que des de l'anunci públic d'aquesta oferta i fins a la presentació d'aquest oferent, els membres dels seus òrgans d'administració i direcció, accionistes de control, assessors i totes les persones amb les quals actuï concertadament i d'altres que intervinguin en aquesta operació s'abstindran de difondre o publicar per qualsevol mitjà qualsevol dada o informació que no consti a l'anunci previ de l'oferta. El Sabadell, per tant, ja ha volgut traslladar la queixa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors perquè compti amb informació completa i transparent i es garanteixi, per tant, un procés ordenat i correcte.
Mentrestant, el president del BBVA, Carlos Torres, ha admès que una fusió amb el Banc Sabadell comportaria una retallada de plantilla, però ha mostrat el seu compromís, això sí, perquè les sortides siguin no traumàtiques, acordades amb els sindicats i amb ofertes atractives per als treballadors que s'hi vulguin acollir.
En una roda de premsa posterior a la trucada amb els analistes del matí, Torres també ha explicat que es va reunir presencialment amb el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, a qui va traslladar l'interès del seu banc per abordar de nou la fusió amb l'entitat catalana i que havien acordat trobar-se el passat dia 30, però que la filtració hores abans sobre l'operació va evitar que aquesta reunió es fes i va precipitar, per tant, els esdeveniments. I davant d'aquesta situació, Domènec Sadurniu, secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres al Banc Sabadell, ha explicat en una entrevista a l'Estel Migdia d'aquesta casa què és el que exigiran si finalment l'operació tira endavant.
Per començar, ara no sabem si aquesta és una operació que tirarà endavant o no tirarà endavant. No ens pertoca tampoc a nosaltres valorar-ho. Però el que sí que nosaltres exigirem i posarem a sobre de la taula és que si tira endavant aquesta operació hi hagi un acord laboral que garanteixi l'ocupació, que protegeixi al màxim els llocs de treball de dues entitats, que hi hagin mecanismes de relleu generacional i de creació de nova ocupació.
I a tot això, l'entitat basca que planteja en aquesta OPA les mateixes condicions que la proposta amistosa d'absorció que ja va presentar la setmana passada i que el Sabadell va rebutjar dilluns. Ara tot continua en mans dels accionistes, que encara no han respost. Si més de la meitat donen el vistiplau a l'oferta, el Sabadell serà devorat pel BBVA.
Segons l'oferta que s'ha comunicat, ja com dèiem, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l'OPA s'adreça a la totalitat de les accions del Sabadell i proposa als accionistes vendre-les a 2,12 euros per acció. Amb aquest moviment que ha fet el BBVA, els dos bancs estan condemnats a entendre's. Així ho ha dit l'economista especialitzat en mercats financers, Albert Grau, en una entrevista en aquest mateix programa. Grau ha explicat que ara tot està en mans dels accionistes, però que segurament acabarà tirant endavant.
Bàsicament perquè el que es veu en el procés de concentració bancària espanyol i pel model espanyol de banca, el que interessa a totes les entitats financeres, les quatre que queden ja, perquè en queden quatre, abans eren 30 entitats i ara en són 4, 5, 10 entitats com a màxim, volen tenir més volum per tenir evidentment, doncs, més rendiments.
Albert Grau també ha explicat que la fusió dels dos bancs tindrà conseqüències pels clients del Sabadell perquè el moviment portaria a tancar oficines arreu de Catalunya.
I és que, segons l'oferta, el BBVA mantindria la seu del Banc Sabadell a Sant Cugat, però no queda gaire clar el futur dels més de 13.000 empleats de l'entitat financera catalana. D'altra banda, tot i que pràcticament no té cap marge per decidir res, el govern espanyol rebutja l'OPA hostil.
Sí, l'executiu de Pedro Sánchez avisa que podria tenir efectes lesius potencials pel sistema financer i que pot causar un impacte negatiu tant en l'ocupació com en la prestació de serveis financers. A més, apunten que l'excés de concentració bancària generaria un risc addicional a l'estabilitat financera. En parla el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Rechazamos esta operación, esta OPA hostil, tanto en la forma como en el fondo, por los efectos lesivos potenciales que puede tener.
La Generalitat també s'hi ha mostrat en contra i reclama per carta a la Comissió Europea i a la Comissió Nacional de Mercats i la competència que eviti que tiri endavant l'OPA.
Sí, en una roda de premsa, en aquest cas, parlant la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, ha avisat de les conseqüències que tindria aquesta operació.
A Catalunya hi ha un oligopoli en el sector bancari, per tant, reitero, això s'agreujaria encara més si es fes efectiva aquesta integració entre el Sabadell i el BBVA. Això tindria doncs, un cost molt important per les butxaques dels ciutadans i pel finançament de les empreses catalanes.
Masguix ha denunciat que si aquesta compra forçada tira endavant, Catalunya seria el territori europeu amb més concentració bancària. Segons els càlculs de l'executiu, l'entitat que sortiria de l'absorció controlaria el 34% de les oficines bancàries a Catalunya.
I la pregunta és quin calendari s'obre a partir d'ara. Doncs encara parlarem més dies d'aquesta operació perquè es preveu que sigui llarga i que no es tanqui abans d'uns 6 mesos.
Si mirem la llei, el BBVA no pot retirar l'oferta llançada avui. Té un mes per remetre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors tota la documentació d'aquesta oferta i aquest organisme supervisor té 5 dies per admetre-la a tràmit. Després, el supervisor del mercat té un termini de 20 dies per analitzar aquesta oferta que pot prorrogar el temps que necessiti, que en alguns casos ha superat, com deies, aquests 6 mesos. I un cop complert aquest pas, s'obrirà un termini d'acceptació de l'oferta per part dels accionistes del Sabadell, que podria durar entre 15 i 70 dies.
I, de fet, l'OPA hostil del BBVA contra el Banc Sabadell ha marcat l'últim tram de campanya electoral. Avui hi ha els últims actes, on hi estaran presents els líders dels polítics espanyols, el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo del PP també hi serà, o Yolanda Díaz de Sumar tancaran campanya aquest divendres, com dèiem, a Catalunya. Amb Judit Casellas analitzem quin és l'horitzó de cada partit de cara a les eleccions catalanes aquest diumenge. Judit, molt bon dia.
Bon dia. El PSC s'alça com el guanyador amb la incògnita de si aconseguirà suports necessaris perquè Salvador Illa sigui investit president.
Si volen revalidar aquesta majoria, per què han convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a Esquerra Republicana en els pressupostos?
Carles Puigdemont aspira a poder recuperar la Generalitat després del 2017 amb el suport de la majoria independentista que està a la corda fluixa pel risc que molts dels seus votants no vagin a les urnes.
No irem sobrats de vots, ja ho sabeu, això. Per tant, que ningú no li faci mandra, sisplau, anar el diumenge, agafar la nostra papereta i portar-la fins a l'urna.
Esquerra pot tenir la clau de la governabilitat i evita concretar si preferiria Illa o Puigdemont.
En aquesta campanya estem parlant molt del qui, de les persones, dels candidats, i aquí el menys important és el qui. El que és important és el què.
El PP vol deixar de ser una força residual mentre Ciutadans pot desaparèixer del Parlament i la CUP i els comuns esperen aguantar l'embat de les urnes.
Gràcies, Judit. Els partits que estan aprofitant els últims actes de campanya per intentar acabar de convèncer els indecisos de cara a les eleccions d'aquest diumenge. Aquest dijous, Pere Aragonès ha aprofitat l'acte més multitudinari d'Esquerra Republicana per reclamar concentrar el vot en el seu partit. El cap de llista republicà ha afirmat que és l'única manera d'assegurar un govern independentista i d'esquerres.
Faig una crida a tota la gent d'Esquerres de Catalunya que no doni ni un vot al PSC i tots els vots d'Esquerra Republicana. I faig una crida als independentistes que anirem a votar aquest 12 de maig i els que encara s'ho estan pensant, que vagin i que votin Esquerra Republicana perquè es pot votar alhora polítiques a favor de la independència i de la justícia social.
Ara l'escoltàvem, el president de la Generalitat i candidat a la reelecció en el míting més enèrgic des que va començar aquesta campanya. Aragonès ha assegurat que valdrà la pena i s'ha compromès a aconseguir un referèndum acordat amb l'Estat. El president del partit, Oriol Junqueras, ha demanat a obrers, pagesos, mestres, autònoms, empresaris i sindicats que facin confiança per Aragonès.
Mentrestant, en el seu míting Argelers, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat la mobilització independentista per frenar els socialistes. El juntaire ha denunciat que Pedro Sánchez vol fer amb la Generalitat el mateix que el BBVA amb el Banc Sabadell, una OPA hostil.
Una OPA hostil enviant els seus homes de negre amb el governador civil Salvador Illa al capdamunt, saben perfectament que aquest país entrarà en una deriva espanyolitzant, de la qual poder no ens en podrem sortir. I per això estan plantant batalla, perquè és una de les seves últimes oportunitats per veure si ens derroten.
Per tot plegat, ha reclamat concentrar el vot a la seva candidatura i no badar amb opcions minoritàries que ha dit que poden fer restar escons un cop es faci l'escrutini aquest diumenge.
I al cap de llista del PSC, Salvador Illa ha defensat des de Vilanova i la Geltrú la col·laboració amb el govern espanyol i ha apostat per seure i enraonar.
Ni queixa ni confrontació. Col·laboració. Col·laboració amb el govern d'Espanya. A seure, enraonar, endiabogar. Col·laboració ambiciosa, però col·laboració.
El candidat socialista ha fet una crida a la mobilització massiva aquest diumenge perquè, segons ha dit, Catalunya s'hi juga molt.
I per la seva banda, la candidata de Comuns Suma Ara, presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha demanat el vot per als comuns a les eleccions al Parlament de diumenge com a única garantia que no hi haurà Junts al proper govern.
Ho ha assegurat aquest dijous en un acte de campanya al Saló de Plens de l'Ajuntament de Blanes.
Per què volem governar? Perquè sabem que és la millor manera de transformar la realitat, de posar les institucions al costat de la gent treballadora del nostre país, perquè nosaltres mai ens equivoquem de bàndol i perquè som l'única garantia de tindre un govern de progrés i no un govern de retrocés. Som l'única opció segura per fer de Catalunya un país pròsper, verd, feminista, amb justícia social, i també som l'única garantia de que no estarà Junts per Catalunya al proper govern.
A més, també ha fet al·lusions a possibles pactes que podrien involucrar PSC i Junts i ha deixat clar que, tot i que el seu partit vol governar, no formaran part de fórmules estranyes perquè la seva prioritat, diu, és un govern progressista.
I repassem més actes de campanya. Des de Tarragona, el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, s'ha erigit com a alternativa al nacionalisme en les eleccions d'aquest diumenge.
És vital recuperar la il·lusió i reconstruir una alternativa política al nacionalismo obligatorio en nuestra tierra. Y soy consciente de que cada vez que se ha estado a punto de construir ese proyecto, por distintas razones, no ha salido adelante.
Segons el Popular, ho va intentar Pasqual Maragall primer i posteriorment Ciutadans, però finalment cap dels dos va prosperar. De Maragall ha dit que, com Salvador Illa, es va presentar com a alternativa al nacionalisme i va ser més nacionalista que ningú. I els dirigents de Ciutadans els ha retret que, després de la victòria del 2017, decidissin marxar.
I precisament el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha reconegut a l'anomenada trama russa per assenyalar l'independentisme com a adversari d'Europa.
I tot plegat ho ha dit precisament en un acte dedicat al Dia d'Europa, celebrat aquest 9 de maig.
Pero cuando votemos el 12 de mayo vamos a detener estas políticas de alianzas con los grandes adversarios y enemigos de Europa, con quienes han hecho la guerra sucia informativa para debilitar a España y para hacer que el procés pudiera ir hacia adelante.
I d'altra banda, el cap de campanya de Ciutadans i candidat a les eleccions europees, Jordi Cañas, s'ha mostrat crític amb Salvador Illa per haver demanat perdó per dir en un acte de campanya Lérida i no Lleida, i no pel fet que el seu partit es reunís amb Carles Puigdemont a Brussel·les.
I en darrer lloc, l'acte electoral de la CUP a Lleida ha estat marcat per l'OPA hostil que el BBVA ha llançat aquest dijous per prendre el control del Banc Sabadell.
La candidata dels anticapitalistes, Laia Estrada, ha lamentat que els governs vulguin salvar l'entitat vallesana.
Determinades declaracions, com per exemple que cal salvar el Banc Sabadell, que com pot estar passant això, no? La gent que posa el crit al cel, enmig de tot això, la CUP som aquí per dir, primer, el Banc Sabadell no és el banc del poble català, tinguem-ho clar. Segon, benvinguts al sistema capitalista. Senyors, què es pensaven que és el sistema capitalista?
Tot i això, ha remarcat que l'operació és una mala notícia perquè enforteix l'oligopoli bancari.
I canviem de qüestió perquè dilluns farà 2 mesos que un intern de la presó de Mas d'Enric va assassinar la cuinera del centre penitenciari. El sindicat CECIF i part de la plantilla consideren que la resposta del Departament de Justícia ha estat totalment insuficient. És per això que aquest matí es manifestaran al centre de Barcelona. En té més detalls, Pau Massip.
Una marxa que arrencarà a les 11 a les portes de la presó Model i que acabarà a la plaça Sant Jaume, al centre de Barcelona. Segons expliquen els organitzadors, no està previst que es reuneixin amb cap representant del govern. Es tracta d'un acte per recordar la Núria, la cuinera que va morir el passat 13 de març a mans d'un pres. També per denunciar que no estan d'acord amb el pacte que alguns sindicats van tancar amb el Departament de Justícia. Ho explica en Francesc, portaveu de Marea Blava, en declaracions a Ràdio Estel.
El que no volem és intercanviar la seguretat per diners o la seguretat per un canvi d'horaris, no? És un acord absolutament mesquí el que s'arriba, no? És intentar fer callar a la plantilla mitjançant diners, és tapar-los la boca amb diners, i això la plantilla no ho ha acceptat. El que sí que és evident i és clar i és manifest és que hi ha un rebuig de ple i frontal aquest acord.
Els funcionaris de presons diuen que se senten traïts per l'acord dels sindicats amb el govern. Lamenten que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de negociar, tot i que reconeixen que no ho faran mentre ningú assumeixi les responsabilitats i no hi hagi un canvi al capdavant del Departament de Justícia. Un canvi que acabi amb les agressions que pateixen i que asseguren que s'han triplicat en l'últim any.
Gràcies, Pau, i avancem amb més qüestions perquè el conflicte al Pròxim Orient se segueix de molt a prop des de les universitats d'arreu del món. Aquest dijous els rectors de les universitats espanyoles trencaran relacions i col·laboracions amb universitats i centres d'investigació israelianes, això sí, que no hagin expressat un compromís amb la pau i el compliment del dret internacional humanitari.
Sí, també han acordat intensificar la cooperació amb el sistema científic i d'educació superior palestí i ampliar els programes de cooperació, voluntariat i atenció a la població refugiada. La Junta ha volgut lamentar els esdeveniments que s'estan produint a la franja i ha exigit que s'acabin de manera immediata i definitiva les operacions militars de l'exèrcit israelià, qualsevol acció de caràcter terrorista i l'alliberament de totes les persones segrestades per Hamas. Així mateix, reclamen l'estat d'Israel que respecti el dret internacional i permeti l'entrada d'ajut humanitari a Gaza.
8 i 31 minuts. No deixeu anar el cafè. Us expliquem més notícies. I és que eleccions a banda, la Comissió Constitucional i de Justícia del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, ha aprovat aquest dijous el veto a la llei d'amnistia, pas previ per tombar la proposta al ple i retornar-la al Congrés.
Un veto que ha prosperat amb 18 vots a favor i 14 en contra. Superat el pas per la Comissió, la llei d'amnistia, per tant, queda pendent de debat i eventual aprovació per ser tombada a la sessió plenària del Senat, que en aquest cas tindrà lloc el pròxim 14 de maig, 2 dies després, per tant, de les eleccions al Parlament de Catalunya. I posteriorment, aquesta llei tornarà al Congrés, on podria ser aprovada amb els suports de PSOE, Sumar i els diferents grups independentistes i d'esquerres.
I els bisbes espanyols recorden que la intel·ligència artificial pot ser una oportunitat i alhora un risc per la comunicació i demanen una reforma que posi l'ésser humà en el centre. Així ho expressen en el seu missatge per la 58a edició de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que se celebra aquest diumenge, solemnitat de l'Ascensió del Senyor.
En una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense i també membre de la Comissió de Comunicacions Socials de l'Episcopat Espanyol, ha remarcat que per davant de la tecnologia sempre s'ha de posar les persones.
És un risc que diem nosaltres, la gent d'Iglesia, perquè pot suposar un anar en contra de la persona humana que nosaltres volem que estigui en el centre. És una revolució molt llarga i segurament estem encara en els inicis, però els bisbes espanyols volem insistir sempre en que davant de les màquines, davant de les coses, estem molt més avant les persones.
I bones notícies també per al món dels agricultors, perquè el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, s'ha compromès amb els regants del Llobregat a compensar-los les pèrdues que puguin tenir per la llavor que hagin comprat i que no puguin plantar per manca d'aigua.
Així ho ha explicat Xavi Oliva, membre dels regants, després de la reunió amb el conseller. Els regants denuncien que la quantitat d'aigua que el govern ha decidit per al desembassament del juny és insuficient per mantenir els cultius. Un total de 4,4 hectòmetres cúbics davant dels 6,7 de l'any passat. Ha malurat, això sí, la trobada valorada positivament i creuen que es poden arriscar a fer una plantada més valenta. Cal recordar que aquest passat dimecres una vintena de tractors provenients del Baix Llobregat van tallar totalment la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la seu del Departament d'Acció Climàtica després que el govern anunciés dimarts que aixecava l'emergència per sequera que estava en vigor des del febrer.
I més notícies perquè augmenten els casos de discriminació al col·lectiu LGTBI. L'any passat els Mossos van rebre 282 denúncies per agressions i delictes d'odi, un 9% més que el 2022. També s'han duplicat els casos atesos pel Departament d'Igualtat i Feminismes. L'any passat va gestionar 351 incidències.
Així ho detalla l'informe sobre LGTBI-fòbia que ha fet el Departament d'Igualtat i Feminismes. Per la consellera Tània Verge, una de les causes és la presència de l'extrema dreta a les institucions i també l'auge dels discursos d'odi a les xarxes, però des del departament també consideren que hi ha un element positiu en l'augment d'incidències i denúncies. Així ho explica la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
També hem de subratllar que cada vegada hi ha més consciència social i que cada vegada hi ha també moltíssim més acompanyament, més capacitat de resposta per part de les institucions. Partim d'una situació d'infradenúncia molt alta. L'increment en les xifres no ens ha de fer por, perquè més incidències i més denúncies vol dir més persones ateses, vol dir més situacions que surten a la llum, vol dir que estem aixecant catifes, vol dir que estem acabant amb estigmes.
La consellera reivindica que la xarxa del Servei d'Atenció Integral a les Persones LGTBI ja arriba a tot el país. A més, s'ha augmentat l'horari d'atenció. S'ofereix un seguiment personalitzat de cada cas i a cada centre hi ha un agent dels Mossos d'Esquadra de referència per atendre els casos d'agressió o delicte d'odi que van directament per la via penal.
I parlen també de llengua perquè els centres sanitaris públics catalans s'hauran de dotar d'un pla de gestió lingüística per atendre els usuaris en la llengua que triïn. Així ho estableix una instrucció aprovada pel Departament de Salut que té l'objectiu de preservar els drets lingüístics de la ciutadania en aquests equipaments.
El text recull que els ciutadans tenen dret a ser atesos a la llengua oficial que escollin i que les entitats proveïdores dels serveis sanitaris públics de Catalunya i els seus professionals han de garantir sempre l'ús lingüístic que salvaguardi millor la seva salut. La instrucció també assenyala que correspon a l'administració facilitar tots els mitjans per capacitar el personal que temporalment no disposi dels coneixements lingüístics necessaris per atendre tots els usuaris en la llengua oficial que ells trien. I alhora indica que tant les entitats proveïdores com el departament hauran de fer un seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures i que n'avaluaran cada any el seu compliment.
I atenció perquè Catalunya alerta de la presència d'un component del cànnabis en llaminadures procedents de Malta.
Les autoritats sanitàries de Catalunya han alertat l'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició del Govern espanyol de la presència d'aquest derivat en llaminadures fetes a Malta, però distribuïdes aquí a Catalunya. Està concretament en un producte anomenat Axe Gummies Strawberry de la marca Psilos. No es descarta que ni pugui haver altres territoris. L'agència espanyola subratlla que ja s'ha alertat a les comunitats perquè verifiquin la retirada de tots els productes afectats dels seus canals de venda. L'entitat alerta que el consum d'aquests aliments amb aquest component implica un risc molt greu per la salut.
I en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup organitzat en base al Camp de Tarragona que es dedicava al robatori a l'interior de domicilis, establiments comercials de serveis i casinos a diferents punts de Catalunya, l'estat espanyol i el sud de França.
La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la gendarmeria francesa, ha detingut 15 persones i s'han esclarit més de 50 robatoris en domicilis i en una dotzena també de casinos francesos. Durant els últims mesos s'han fet detencions a la Pobla de Mafumet, Puigdelfí, al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Els diners sostrets i els danys causats a l'estat espanyol arribarien als 400.000 euros. El grup actuava de forma itinerant i utilitzant també tècniques militars.
I el jutjat d'instrucció 4 de Figueres ha enviat a presó un dels 5 detinguts en l'operatiu dels Mossos d'Esquadra contra un suposat grup criminal especialitzat en cometre narcoassalts fent-se passar per policies.
I pel que fa als altres 4 sospitosos han sortit en llibertat i segons fons del cas la Fiscalia no ha demanat que ingressessin a presó. El jutge ha acordat com amb mesures cautelars la retirada del passaport i també diverses compareixences quinzenals. La causa està oberta pel delicte de robatori amb violència i pertinença a un grup criminal. El dispositiu desplegat pels Mossos es va saldar amb la detenció d'aquests 5 sospitosos d'entre 20 i 35 anys i els investigadors van fer 7 entrades i escorcolls a habitatges de la capital, Figueres i de Vilamalla.
Per cert, que la jutgessa ha arxivat la segona causa contra Shakira per frau fiscal després que la Fiscalia retirés l'acusació i que l'Advocacia de l'Estat i la Generalitat tampoc la mantinguin.
En la interlocutòria, la jutgessa diu que no hi ha cap indici que la cantant, de manera conscient i voluntària, hagués omès informació i documentació amb transcendència tributària respecte a les declaracions de l'IRPF i l'impost de patrimoni de l'any 2018 al seu assessor fiscal. No obstant, Hisenda manté una investigació oberta, en aquest cas, per un suposat frau de l'any 2011.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
5 minuts, pràcticament. Ja arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça ha fet oficial la renovació de Pau Cubarsí, ja ho direm bé, fins al 2027 amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros.
Sí, renovació que estava ja encarrilada des de feia dies. El defensa de només 17 anys va signar la seva última renovació l'estiu passat, quan encara es trobava a les files del juvenilà, motiu pel qual la seva vinculació era l'habitual en aquests casos, 3 anys de durada de contracte fins al 30 de juny del 26, perquè és el màxim permès en un futbolista menor d'edat. Ara la seva clàusula creixerà de forma exponencial, passant a tenir de 10 a 500 milions d'euros. Declaracions de Cubarsí després de signar el contracte.
Estic molt, molt, molt content, perquè és un somni de, des de ben petit, que un culer pugui renovar amb el Futbol Club Barcelona és el millor que em podria passar en molt de temps, i molt content per això.
Cubarsí, amb els seus 17 anys, s'ha erigit ja com un dels centrals titulars del Barça de Xavi i apunta a ser una de les figures claus per a la refundació del primer equip.
Un Barça que ja prepara l'enfrontament de dilluns contra la Reial Societat a la Lliga, amb la vista posada en el que faci el Girona, que avui juga contra l'Alavés i que vol aconseguir els 3 punts per mantenir la segona posició a la classificació.
Sí, els gironins tenen ara mateix un punt més que el Barça després de guanyar-los en el derbi de dissabte passat. Avui obre la 35a jornada de Lliga davant de l'Alavés. Amb la classificació per a la Champions a la butxaca, el Girona vol seguir aspirant al i certificar el subcampionat, que a més els permetria jugar la Supercopa d'Espanya la temporada que ve. Tot i això, Mitchell, entrenador del Girona, és conscient que per aspirar un títol s'han de guanyar els 4 partits que queden.
Hem de guanyar els 4, però primer hem de guanyar demà. Hem de mirar partit a partit, però ara mateix l'equip està per sobre del Barça i el objectiu és aquest. Si som capaços de guanyar els 4 partits, són segons i estarem més a prop de lluitar per un títol.
El partit a partir de les 9 de la nit. Abans, a la Lliga Femenina, juga el Barça contra l'Atlètic Club de Bilbao, un partit ja sense cap transcendència perquè les catalanes ja són campiones de Lliga.
I en futbol internacional, aquesta nit ha quedat definida la final de l'Europa League, que jugaran el Bayer Leverkusen i l'Atalanta.
Serà una final inèdita, ja que mai cap dels dos equips s'ha enfrontat a l'última ronda d'aquesta competició amb el format actual. El Leverkusen, entrenat per l'espanyol Xavi Alonso, sí que ja va guanyar una Copa de la UEFA l'any 88, ha arribat a la final aquesta nit després d'empatar 2 contra la Roma, fent valer, per tant, l'avantatge aconseguit en el partit d'anada. A més, arriba a la final sense haver perdut cap partit i en el que ja porta 49 partits seguits sense conèixer la derrota. L'altre finalista ha sortit de l'enfrontament entre l'Olímpic de Marsella i l'Atalanta, que va acabar amb victòria de l'equip italià per 3-0. La final es juga dimecres 22 de maig. D'altra banda, l'Olympiacos, entrenat també per un espanyol, José Luis Mendilibar, jugarà la final de la Conference League contra la Fiorentina. Serà en aquest cas la setmana següent, el dia 29 de maig.
I en bàsquet, el Baxi Manresa estarà molt pendent aquesta tarda del partit entre el Baskonia i l'UCAM Murcia, que li pot donar l'accés al play-off.
Sí, l'equip del Bages quedarà 8è i, per tant, tindrà plaça per als play-off al títol si el Baskonia perd el partit d'aquesta tarda. Aquesta nit el Baxi Manresa ja ha fet els deures, que era guanyar el seu partit contra el Bilbao, i ho ha fet amb nota, superant-los per 90-81. El conjunt català, liderats per la dupla Martina Geben i Dani Pérez, ha compensat el desencert del triples, on ha fet un 11 de 37 amb el seu domini en el rebot, 44 de 24. D'altra banda, ja sense opcions de res, el Joventut de Badalona ha tancat la temporada a l'Olímpic amb una victòria davant la seva afició, ha superat el León Botón i l'EFE 96-88.
I per la seva banda, el Barça només li queda lluitar per la Lliga després del fracàs a Europa. Avui a les 7 del vespre s'enfronta l'Unicaja.
Segon i tercer classificat es veuen les cares al Palau Blaugrana. Els malaguenys se situen just per sota del Madrid amb 52 punts, mentre que el Barça ja continua, ja és tercer amb 44 punts. Passi el que passi avui, doncs el Barça no juga res en aquests últims per dos partits de Lliga que queden, ja que té la tercera plaça de la fase regular assegurada. Això es tradueix en avantatge en la pista, en els quarts de final dels play-offs, tot i que no evitarien el Real Madrid abans de la final.
I aquest matí arrenca el Gran Premi de França de MotoGP al circuit de Le Mans.
Totes les mirades seguiran posades en Marc Márquez, 8 vegades campió del món, que va aconseguir pujar al podi en la darrera cursa a Jerez. El pilot català, que de moment està fent una temporada bastant irregular amb la seva Ducati, té clar quin és l'objectiu per a la cursa d'aquest cap de setmana.
Y llegamos a un circuito que normalmente se me ha dado siempre va bastante bien, pero no soy el único. O sea, hay pilotos, sobre todo Ducatis, que también se les ha dado muy, muy bien. El FP1 enseguida ves dónde puedes luchar. Aquí veremos, pero la intención es esa, estar luchando con el grupo de delante en esas 5 primeras posiciones y si se puede en el podio mejor.
De moment, el madrileny Jorge Martín lidera la classificació general de MotoGP amb 92 punts, seguit de ben a prop del campió dels dos últims mundials, Pecco Bagnaia, amb 75 punts. Avui, primers entrenaments lliures a partir de 3:15 del matí i la segona tanda de lliures no serà fins les 3 de la tarda.
I finalment, en tenis, Rafa Nadal aconsegueix remuntar el partit contra Zizouberks i ja és a segona ronda del Master 1000 de Roma.
El manacorí començava amb el peu al partit i perdia el primer set 6-4, però el segon set pujava el nivell i s'adjudicava per 6-3, forçant-ne un tercer set definitiu que acabava un resultat favorable 6-4 per Nadal. Ara, a segona ronda, haurà d'enfrontar-se al número 9 del rànquing, el polonès Hubert Hurkacz, que amb qui no s'ha vist mai les cares dins del circuit ATP. Qui debuta avui a Roma és el número 1 del món, Novak Djokovic, ho farà contra el francès Corentin Moutet, número 83 de l'ATP. D'altra banda, en el quadre femení, Paula Badosa, ja és la tercera ronda d'aquest torneig de Roma, en superant 3 sets a Emma Navarro. Dissabte s'enfrontarà la russa Diana Schneider.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
8:45 del matí, que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Rafa Sanabuja, què tal? Bon dia.
Hola, hola.
Giro, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Cara B de l'actualitat.
Cara B.
Com ho tenim, això?
Tenim... Mira, avui començarem... Com que ha vingut la calor... No, sí, comença a fer caloret. Un anunci que jo crec que interessarà a bastanta gent,
sí,
perquè el Ministeri de Sanitat...
L'Olma estava tremolant fa un segon.
Sí,
fa un segon estava tremolant.
L'Olma es fredolica.
Fa calor, però dus una...
Mira.
Dus una bufanda, una peixmina, com es diu això?
Caixmir.
Un xal.
És de caixmir?
Ho imita, però el tacte és en rotllo caixmir. No sabeu què passa? Que si no vas amb el coll abrigat, agafa... Tot el rato tinc mal de coll, em quedo afònica, llavors jo vaig amb un mocador, inclús a l'estiu.
Saps que... Clara Luna ens va aconsellar que no portéssim mocador?
No, mira.
Dins dels llocs?
No, va aconsellar una altra cosa, Clara Luna. Clara Luna va dir que el mocador no s'ha de fer volta a volta al coll, com ens el posem sempre, sinó que ha d'anar com per sobre les espatlles.
Uh-huh.
No sé per què.
Què et deia?
Bé, ara me'l poso aquí.
Perquè si el portes sempre...
De festa.
Exacte.
Jo el porto sempre.
Sí, sí, sí. Si el portes sempre al coll, el que passa és que el coll s'acostuma a tenir-ho amb una temperatura...
Com tot.
Que després no hi és.
Que és curiós.
Si fas molt una cosa...
És més fàcil.
Si fas molt una cosa, deixa de ser especial.
Mira, perdó, un petit apunt de sinceritat que necessito dir. Avui ha sigut el primer dia, dic, crec que em constipo les nits. I he dormit, sabeu aquells mocadors que es portaven abans com de safata de vol, d'hostesa, perdoneu, de vol, aquells petits...
El que duies ahir.
El que duia ahir.
Exacte.
Doncs
no t'has tret en tot el dia.
No, he dormit amb aquest mocador al coll.
Ara ja els
perquè
farem.
He pensat que em refredava la nit, dic, em deu passar aire per aquí al coll, i he dormit amb el mocador. I dic, crec que a partir d'ara dormiré sempre amb un mocador d'aquests fins de seda.
De veritat,
de seda.
Ho parlàvem l'altre dia amb Jordi Milán, que la societat catalana és tresina, però és que molt Magiró s'ajunten les tres amb una sola
molta
persona.
Magiró compensa, a lo millor, les 100 o 200 persones
sí,
que
sí,
no
sí,
ho són.
Exacte.
Sí, sí. Feu que va bé.
En fi, no va, Judit. Calor.
Sí,
què?
Calor. Un anunci que això, que interessarà bastanta gent, perquè resulta que el Ministeri de Sanitat està estudiant que la crema solar sigui gratuïta.
Bravo, bravo!
La cremita.
És caríssima.
És supercara. No pot ser que sigui tan cara, la crema solar.
I s'ha de canviar cada any perquè caduca. Caduca, eh? No,
sí,
no agafa
caduca,
la crema de l'any passat, que us tireu.
Fa fàstic, pollast. Queda allà com una cosa rara.
Sí, no, sí. Em sembla molt bona mesura, la veritat. I ara.
ja també et dic, que, no facin el mateix que amb els productes d'higiene íntima, perquè, clar, te'n donen un, una crema no et dura per tot l'estiu, m'estic explicant, no?
Exacte.
Espero que sigui una part més.
Ser un pot com les olives, de 9 quilos.
Sí, ells estan estudiant que siguin dispensadors públics, que estiguin a espais públics i llavors la gent pugui agafar-ne.
No en quedarà mai, no en quedarà mai.
Ja els hi han dit que estem a Espanya.
És una mica perillós, ja.
Saps el que et vull dir?
Sí. De moment, això, ho han anunciat, ho estan estudiant, però en teoria encara no ho podran aplicar. Clar, és una molt bona mesura perquè moltes vegades es fan moltes campanyes de conscienciació sobre protecció de pell a l'estiu, la incidència de melanomes, però les cremes solars en general són cares i hi ha moltes persones que no tenen accés a aquests productes de prevenció. Llavors, ells veuen molt difícil que es pugui aplicar la mesura aquest estiu perquè els tràmits, com bé sabem, són molt lents. Però sí que hauríem d'esperar a l'estiu que ve, que segurament es podria començar a implementar i a posar aquests dispensadors públics a diferents llocs perquè la gent pugui tenir crema solar.
Molts, no?
Molts.
Mm.
Jo pensava en els poblets petits.
No, clar, però no ho sé, vull dir...
A mi el que em fa por és que aniran a posar-ne a les 8 del matí i a les 8 i 10 ja no em quedarà.
Ah.
Perquè vindrà algú amb un pot de 9 quilos i adéu.
No cal que et vingui algú amb un pot de 9 quilos, una família de 5?
No.
Venen clar, no, tres famílies i ja l'hem liat.
No serà un dispensador infinit, i també estic pensant que hi ha persones mal pensades que ja voldrien fer negoci, que si fos infinit anirien en pots i després no passa res, que no.
A veure com es farà. És complicat, la veritat.
Jo no ho veig clar, la veritat.
Jo tampoc.
Tal com ho has explicat, això s'ha de repensar una mica. Mm.
Però el que sí que he trobat és que hi ha països que ja ho fan, això de repartir crema solar gratuïta. Per exemple...
No.
Ah, i a on ho fan?
Als Països Baixos. Baixos, clar, no fa tanta calor.
Clar.
I el sol no crema tant.
Per una setmana que necessiten crema...
Però sí, de fet ho van començar a fer l'estiu passat, que ja van instal·lar dispensadors en llocs públics, sobretot ho feien a escoles, a parcs, instal·lacions esportives i a festivals. Llavors van posar aquests dispensadors i l'objectiu era doncs, reduir els nivells de càncer de pell de la població,
platja,
que són bastant alts.
Eh?
No hi ha platja, no, hi ha canal, hi ha platja.
No.
Va ser el cas. Però sí, a veure com evoluciona. Esperem que es pugui implementar, no sé de quina manera, però als Països Baixos ha funcionat. A veure si aquí a Espanya podria funcionar.
A veure,
mi, jo a vegades penso que es compliquen tant els polítics, no costa tant, no? Vull dir, jo, que segurament sí, que els tràmits burocràtics, etc, però això de posar un dispensador en algun lloc públic, no sé, agafa un cupó i que cada persona en pugui tenir dos o tres pots a l'estiu, saps, per persona, no sé, una cosa així més acurada. No ho sé, vaja. Ens haurem de trucar i donar les idees.
No, clar, és que ens podem plantejar moltíssimes coses aquí. Una de les primeres que ens podem plantejar, per exemple, és amb quina marca et quedes?
Bona, aquesta.
Mm. Perquè si és públic, què fa la resta?
Crema de l'estat.
Clar, faran una marca pública.
Crema en bon estat.
Sí.
Però això també ha passat amb els productes menstruals, perquè
al final.
Els productes que han posat a disposició de tothom eren com... no tenien marca, no?
Marca blanca.
Sí, era com marca blanca.
Sí.
Veurem, exactament. Canvi de tema,
som-hi?
Si us sembla. Un estudi que ha revelat que Barcelona és la 8a ciutat del món més atractiva per treballar-hi.
Ah, mira, de les platges a la feina.
Per treballar-hi.
Sí, atractiva per treballar-hi,
Molt atractiva per treballar-hi, sí.
Us sembla atractiva a vosaltres, Barcelona, per treballar-hi?
A veure, jo preferiria treballar amb vistes a la muntanya, amb ocellets de fons, saps, per demanar. No sé.
Però, o sigui, jo ho entenc com que el treball a Barcelona és com motivador, no? I et trobes de tot per treballar.
Jo entenia com condicions laborals,
jo
saps?
Jo us dic que des de fora, quan tu ets de fora, jo soc de Castelló, però si no ho he dit mai en aquest programa,
no.
Ho dic perquè si hi ha algú que ens ha despistat, jo sempre pensava, treballar a Barcelona deu ser com molt guai, no? Uh-huh. Els que som de poble i catetos i tot això, veiem la gran urbe i és com seductora.
Sí.
Oh, allà hi ha de tot, hi ha
gent. Sí.
I quan estàs aquí, doncs, bueno, pues bé, normal. Mm. No sé. Sí. A mi m'agrada, però perquè és ràdio, no perquè sigui Barcelona.
Jo em pensava que era la ciutat que mai dormia, una mica com Nova York, saps?
Bueno,
quan estava al poble, dic, ai, Barcelona.
M'ha agradat l'Olma que ha dit treballar amb ocellets, amb vistes a la muntanya, i de cop la Tresina s'ha convertit en la senyora Fletcher.
En fi, aquesta és la conclusió, que Barcelona és la vuitena ciutat del món més atractiva per treballar-hi, segons un informe que es diu el Decoding Global Talent 2024, un informe de la ciutat de Boston, i això, Barcelona ocupa la vuitena posició per davant de Tòquio, de Los Angeles i de París.
Uau!
I és també la tercera posició de les ciutats europees.
És que París és caòtica, eh?
París. Jo no la conec, però sí.
Jo tampoc.
Diuen que és molt caòtica.
Més caòtica que Barcelona.
El pre i el post feina. O sigui, jo tinc amics que viuen allà o treballen allà i, clar, a diferència de Barcelona, la gent no viu al centre. Al centre, doncs, hi han oficines, però la ciutat, o sigui, on dorm la gent, sí, perquè no s'ho poden permetre. Vull dir, és com el que està passant aquí a Barcelona. Llavors, com que la majoria de persones viu a les afores, l'anar cap a la feina, que sol estar al centre, i el tornar cap a casa, és força caòtic. Sí, sí, és com el que més critiquen els parisencs o les persones que viuen.
Aquí hi ha molt de caos, també, si treballes fora. Depèn de quines hores, no?
Sí, tu creus?
Jo crec que sí.
Jo com que agafo transport públic no ho noto.
Clar, però... Hi ha presses, però no, caos...
Però no piseu... I clar, jo condueixo. Ah. Jo crec que sóc l'únic, no?
Ah, sí.
Llavors, depèn...
La bicicleta no
depèn
compta.
No, la bicicleta. No. Tu i els teus set amics no compta. la bicicleta no... Dic, depèn a quines hores. Jo crec que de 8 a 10 del matí, o a 11, si vols, i a partir de les 4 fins a les 6, Barcelona es posa prou impracticable, eh? En general. I més les rondes.
Sí, però és una cosa... És a dir, tu estàs aturat, però no és caòtic.
Ah, bueno.
Hi ha un ordre en aquell aturament.
Val, sí, és ordenat perquè no avances.
Exacte.
Estàs allà parat.
Però és que ciutats com París, com Roma... allò és molt caòtic.
És caòtic, vols dir que la gent condueix com li dona la gana
i... Sí, no hi ha carrils.
No hi ha carrils. No. És una mica com Francesc Macià, que també entres en aquella rotonda i dius, per on vaig?
Només calia que posessin el semàfor aquell enmig de la rotonda.
Sí, és veritat.
No ho he acabat d'entendre.
Val. Bé, bona puntualització.
A mi el que m'ha sorprès és que estigui davant de Tòquio, perquè Tòquio sempre havia pensat que era com una ciutat molt per treballar-hi. Mm-hmm. No? Els japonesos, en general, tenen aquesta concepció del treball.
Sí.
Tens raó.
En fi, l'informe també diu que Barcelona és la desena ciutat del món més atractiva per als professionals digitals i tecnològics que volen treballar a l'estranger.
Així ens va l'habitatge.
Ah, exacte. I no és l'únic rànquing que capçala Barcelona, perquè realment, o sigui, el que ha fet l'Observatori Barcelona 2023 és que ha recollit diferents informes que fan cada any i ha pogut comprovar que molts rànquings mundials col·loquen a Barcelona com una de les millors ciutats per viure-hi i per treballar-hi. Uh-huh. Vale? Llavors, és el 21è any que es fa aquest informe, que està organitzat per l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Barcelona, i segons aquest informe és una de les ciutats més atractives, Barcelona, això pels treballadors internacionals, perquè és capdavantera en sectors com la tecnologia, la ciència i la recerca.
Això sí que és veritat. No? Mm.
Sí.
Això sí.
Una cosa, perdona, i a lo millor tenim una percepció... els que vivim aquí, que des de fora no tenen. És a dir, igual no estem tan mal, com deia Laporta. Igual te'n vas a altres ciutats i és pitjor encara. Sí, jo no tinc l'experiència, no sé.
A mi el que em passa és que sempre que marxo trobo a faltar. I si ho trobes a faltar és que alguna cosa
pot fallar. Home, no? Que maco, molt bé. Sí. Trobes a faltar va ser...
És veritat.
Ja és que ens passa als de Barcelona, ho diem sempre. No sé si us passa a vosaltres, eh?
A
però és una cosa que escolto molt. Que tenim mar... però mai anem a la Barceloneta.
No, mai.
Però quan anem a una ciutat d'interior, trobem a faltar el mar.
Clar.
Sí.
Allò hi parlava en Jacinto Valverde, que parlàvem de la platja i de no tenir platja a Madrid. I deia, fixa't que jo no he estat massa a Madrid i en llocs on hi hagi platja, perquè em bellugo pel Mediterrani, però quan hi estic, dic, m'agobio una mica.
Sí o no?
Tinc la sensació de que... Sí.
És estranya.
Que estic com allà atrapat. És una cosa rara.
És la brisa marina, que calma.
Jo sé què és, però a mi em passa. Dic, ara no puc anar a la platja si vull, després no vaig.
Exacte, però com que saps que hi ha l'opció d'anar-hi, estàs tranquil.
Sí.
Això sí, el que dèiem, el que no especifica aquest informe són tots els problemes que se'n deriven d'aquesta inversió estrangera que tenim aquí a la ciutat de Barcelona. Habitatge, pobresa, etcètera.
Algun dia n'hauríem de parlar, dels expats. Expats, per qui no sàpiga, són aquests talents digitals que es mouen de ciutat en ciutat treballant durant uns mesos i fan pujar i inflar el preu de l'habitatge.
I fan que els gimnasos, per exemple, entre altres coses, doncs tots els rètols siguin en anglès quan estàs a Barcelona, que dius, a veure, senyor, si m'imposes l'exercici en anglès, jo què t'he d'entendre? Do it by yourself, saps? Que dius,
ara hi ha molt vídeo d'expats al TikTok que s'estan fent virals que van dient coses als millors barris per viure a Barcelona.
Ja està bé, això. Que mostrin la cara.
Sònia.
No, no.
Qui són els experts?
Ben retratats.
No, però clar, és un problema que després
sí,
això ho fan
sí,
famós.
Sí, sí, sí.
Aquests tenen... Clar, segueix, normalment són gent que després els segueix moltes persones i el típic local de tota la vida... Que dius, i vaig perquè és autèntic i perquè sí. Continua havent-hi, no sé, tapes a un euro o quan demano una beguda em donen una tapeta, que dius, ja no em queden aquí a Barcelona. Què va? Un expat d'aquests ho pengen a les seves xarxes socials i l'endemà ja no s'hi pot anar.
Jo he vist cafeteries només per expats.
Sí, sí,
sí, i tant.
Molt bèstia.
I cada cop més.
Aquí a Barcelona.
Cafès a 5 euros, perquè són cafès a...
Sí, sí, sí.
Una plaga. Una altra plaga.
Cafès a 5 euros.
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
I més, eh?
N'hi ha. Musiqueta?
Musiqueta.
Un, dos...
Aquí acaben,
clàssic, això.
Acaben de dir que en Ricky Martin canta molt a poc a poc. Sí. Me l'imaginava més ràpid.
No, o sigui,
me
l'imaginava, no.
La recordava que tenia una mica més de ritme. M'ha costat com que li costava arrencar. Un, dos... És com ja ho tens,
pensa que ja té una edat. Saps què vull dir? Li costa dos, ja, Ricky Martin.
No, però una mítica, una mítica.
Mítica.
Sí, sí, sí.
No és tan gran, no?, que té 50...
No, no és tan gran i està molt bé.
Es cuida.
El que he dit no val per res.
En fi, avui parlarem de Ricky Martin perquè ahir va anunciar a les seves xarxes socials nova gira per Espanya, que es dirà Ricky Martin Live 2024.
Original.
Ja, tu mira, t'anava a dir el mateix. S'ha trencat el cap, en Ricky Martin, per pensar-lo.
Darrerament no es complica massa la gent.
Ja va bé.
No. Posant el nom d'ells i ja està.
S'ha de simplificar la vida, sí.
Perdoneu, eh? Ara tornem a Ricky Martin, eh?
Quina por.
Denúncia pública.
Què passa?
Traiem la música perquè denunciar amb Ricky Martin de fons...
Ja, és que amb un, dos, tres, un pasito pa'lante, Joan...
Té a veure. L'altre dia vaig voler mirar entrades... Allò, per si...
Per Ricky Martin.
M'hagués vingut de gust. No, per Lluís Miguel.
Per Lluís Miguel?
Que ve al Palau Sant Jordi.
Oh, i què? Com va de preu?
Per què posen entrades a 800 euros?
800 euros?